Al matí, amb Raquel García.
Nosaltres també us volem explicar abans de marxar que teniu a la graella del Circuit Català de Televisió Espanyola un programa de monòlegs de riure que ja va pel tercer capítol. S'anomena 20-20. El primer 20 s'escriu en números i el segon en lletres. Està presentat per un sabadellenc que de lletres en sap una estona i de números li toca fer-te uns quants. Es diu Toni Mata i el Pau Durant ha pogut parlar amb ell.
Parlem dels monòlegs còmics. Us agraden? Hi ha qui es pensa que és simplement teatre. D'altres que es tracta d'agafar acudits de tota la vida i ajuntar-los un darrere l'altre. O la versió moderna d'això seria anar caçant acudits per Twitter i després recitar-los de memòria. Per saber ben bé de què es tracta, en parlem amb un sabadellenc que ara mateix està presentant un programa de monòlegs còmics a la televisió. Toni Mata, com estàs?
Hola, molt bé, encantat de saludar-vos.
Escolta, a veure, posa'ns una mica de llum. Què són els monòlegs còmics?
Què són els monòlegs còmics? Doncs, al meu entendre, són l'espectacle teatral més senzill i més directe que es pot trobar als escenaris catalans. Bàsicament, és una persona que, armada només amb un micròfon i la paraula i la seva capacitat d'anàlisi còmica de la realitat, doncs s'enfronta a un públic i es despulla i analitza temes amb humor.
Aquest concepte creus que seria igual, s'assemblaria al de stand-up o hi hauria alguna diferència?
Per mi és molt el mateix. El que passa és que stand-up, el concepte aquest anglès, és molt de bar, de persona que està en un local, val? I s'aixeca, és aquesta idea de stand-up, i puja a l'escenari. Un de nosaltres, una persona normal i corrent dels que estem per aquí, té una cosa a dir i pam, puja en aquell racó i és capaç d'abocar, de fer aquest espectacle còmic, aquest espectacle catàrtic, venint, diguéssim, d'entre el públic. Aleshores té aquest component, potser l'estàndard de bars, de locals nocturns, és una cosa que té un element més gamberro encara, un element més d'improvisació, un element més d'estracanada, mentre que el monòleg còmic teatral i el monòleg còmic televisiu, jo almenys, aquí pot haver-hi molt debat, el concebo com una cosa més molt treballada i fins i tot provada en locals d'estàndard que després portes ja quan està molt elaborat a la tele o un escenari teatral.
Precisament és una cosa que tu no t'agafa gens de nou perquè tenies molta experiència i de fa anys en aquest sentit.
Sí, jo vaig començar la meva carrera en això de l'humor i del guió com a monologuista. En aquell moment no hi havia ni l'escena ni la quantitat de públic que hi ha avui, però va ser suficient, em va anar prou bé com perquè acabés de guionista, es fixessin en mi, vaja, com a guionista de programes de televisió d'humor, i he anat fent aquesta carrera. He pogut fer, en algunes èpoques, he pogut combinar la tele, la meva feina com a guionista, amb la meva passió com a monologuista, i d'altres doncs he hagut d'aparcar una mica els monòlegs i centrar-me en els projectes televisius, i ara doncs per sort tinc la possibilitat de fer les dues coses alhora, fer tele i fer monòlegs. La veritat, estic molt content que des de Televisió Espanyola a Catalunya puguem donar un escenari als monologuistes. Jo faig un monòleg petit inicial de 3-4 minuts i després entren les estrelles del programa i anem veient a cada capítol tres monòlegs de reputadíssims còmics de l'escena monologística actual.
Va, doncs escoltem com arrenca aquest programa de monòlegs còmics que ja va pel tercer capítol, a més i dijous, que s'anomena 20-20.
Benvinguts a 20-20, el millor programa de monòlegs de Televisió Espanyola a Catalunya. També us dic ara que sort que ara sortiran uns monologuistes.
Aquí vas entrant tu ja a l'escena, presentes el programa. Toni, tens una mica de públic, oi, per posar-se en situació.
Sí, la veritat, però, és que vam començar gravacions abans de la pandèmia i teníem públic, i després ens va agafar, òbviament, la pandèmia, es van posposar rodatges i llavors, com vam poder reprendre, ho vam haver de fer sense públic. Però vam canviar una miqueta el format, es van incorporar els còmics a l'escenari, que venien a ser el públic dels altres monologuistes, i la resta de públic era el personal que teníem de l'equip de la productora i de Televisió Espanyola, però nosaltres hem seguit actuant per al públic de casa, diguéssim, amb el mateix concepte que si tinguéssim el públic allà en directe. Ens hem hagut d'adaptar, com tothom.
Tot i així, és un debat sempre, no?, això de tenir públic, Toni, perquè a vegades s'han provat de fer programes de monòlegs, com si s'expliqués la història però sense públic, i hi ha gent que hi troba a faltar alguna cosa, potser hi ha aquest feedback dels que ens parlaves quan es fa el monòleg en bar, és un element important.
Sí, home, és un element important per al còmic, perquè és que tu quan parles estàs adreçant-te a algú. Per tant, aquest caliu que hi ha en una sala, aquest retorn que hi ha quan tens l'espectador a prop, doncs, home, sense l'espectador és una mica més difícil, però crec que mal faríem de queixar-nos si l'únic problema que hem tingut en aquesta producció és aquest. I realment, a més, s'ha de dir que els còmics hem sigut tots molt conscients del privilegi que era seguir podent fer un monòleg per la gent de casa, que la gent de casa també necessita riure, en un moment en què és més complicat anar a les sales de monòlegs i en què tot es consumeix més des de casa. Els monologuistes hem fet tots un esforç per connectar amb aquesta gent i per mantenir un nivell d'actuació com si hi hagués el mateix caliu que si tinguéssim el públic allà al davant. Per tant, òbviament és diferent, però vaja, no ha representat un problema molt gran per nosaltres.
El tercer capítol ja del 2020 d'aquesta setmana, per què aquest nom 2020, Toni?
Doncs perquè, de fet, el primer capítol real va ser el desembre passat. Nosaltres vam fer un especial de cap d'any, per entendre'ns, per Televisió Espanyola a Catalunya, que es deia 2020, un any per riure. La veritat és que la realitat ens ha refutat una miqueta i com que va funcionar molt bé d'audiència i de repercussió i n'estàvem molt contents, vam donar continuïtat al nom i ens seguim dient 2020 i té aquest component de marca de quan vam començar a fer-ho, per entendre'ns. I per això es diu 2020, no té més. Tota la resta de noms que comences a estudiar, que tenen això, tots aquests cartells d'espectacles de monòlegs acaben tenint tots els mateixos noms, que si comedy no sé què, que si show no sé quantos, i al final tots acaben sonant malament. I ens vam decidir per una marca pròpia.
Cosa que s'ha d'elogiar, perquè sempre trencar una mica aquell camí que ja està traçat, s'ha d'agrair aquest esforç, no?, a vegades.
Bueno, això ho vam intentar, sí.
Aquell especial de Nadal, el 2020 pròpiament, era com un tastet de dir-li a la casa que ho havia de comprar: mira, podríem fer això, a veure si a partir d'aquí compreu una temporada. I ara la idea, i llavors la pandèmia, com explicaves, ha endarrerit una mica les gravacions i tal. El planteig quin era?
No, el plantejament... Nosaltres vam anar a vendre un programa de monòlegs i ja teníem encarregat fer una temporada, començant a gravar, diguéssim, per primavera, com vam començar, diguéssim. I en aquestes negociacions a cap d'any va sorgir la possibilitat d'escolta. Ens agrada molt, i ens agrada molt que comenceu en aquest trimestre que hem previst. Però tenim la possibilitat, perquè, ostres, tenia encara una mica de pressupost, creieu que arribaríeu a fer un programa especial per cap d'any? I vam dir, clar, i tant, que quedava un mes i mig. O sigui, va ser al revés. Nosaltres ja estàvem acordant la temporada del programa de monòlegs i va anar bé i va sortir la possibilitat de fer abans un especial. I ja està. Òbviament, si no sé com ens hauria penalitzat si l'especial no hagués anat bé. Però vaja, que nosaltres ja havíem acordat la temporada, això és així. Sí.
I d'aquesta temporada, Toni, quins noms ens han de sonar? Quins serien els més mediàtics?
Home, hem tingut la sort de tenir Nosaltres volíem donar cabuda a aquesta nova escena alternativa de monologuistes, el que està sorgint entre els joves, però també érem molt conscients que a la tele ens adrecem a un públic més ampli i creiem que allò és un segment molt, molt petit, en realitat, i que calia ampliar registres còmics. Per això, a banda dels personatges que hi ha en aquesta escena barcelonina, bàsicament, que si el Marc Serrat, que si l'Irene Vinovas, que si l'Anna López, que si la Marta Bosch, doncs volíem completar-ho amb monologuistes molt, molt contrastats i amb alguns tips. A l'especial vam tenir el José Corbacho, però també hem tingut el Santi Millán, hem tingut el Carlos Latre, hem tingut la Sara Escudero, hem tingut noms molt, molt, molt potents, i creiem que tot això acaba fent un programa amb uns registres còmics molt, molt rics. És a dir, a tu, si no t'agrada aquest monologuista, t'agradarà el següent, perquè s'adreça a públics diferents i tot plegat fa una paleta còmica de com està el país. Hi ha diferents tipus d'humor en el programa.
Deies el Santi Millán, escoltem aquesta pregunta que li fas.
Santi, els teus monòlegs normalment hi expliques experiències viscudes o són de ficció?
Doncs mira, jo intento explicar experiències viscudes perquè és l'únic fet diferencial que tinc amb els altres monologuistes, explicar les meves merdes, que igual coincideixen amb merdes dels altres, però són les meves, i llavors les explico en primera persona perquè crec que és el que em pot diferenciar dels altres.
És xulo també que pugueu parlar del how-to, no? De com es fa aquesta construcció del material còmic.
Sí, això és un material exclusiu per YouTube, això no ho emetem per televisió, a la tele només hi anem amb els monòlegs, anem per feina, i aquest és una espècie per xarxes que fem Televisió Espanyola a Catalunya que es diuen 20-20 off, diguéssim, el que passa darrere del 20-20, i preparen unes preguntes que són, diguéssim, les preguntes descartades del Xavier Ganar, del Jordi Hurtado, i se les fem als nostres còmics, xerrem una miqueta i tenim aquest contingut exclusiu que es llença els no sé si és els dimarts o els dimecres.
Dimarts, em sona.
Dimarts a les 10 de la nit, en directe al canal de YouTube de Televisió Espanyola a Catalunya, i després el programa els dijous a 6:45 a la 2.
Suposo que és una manera d'ampliar també, no? No sé si dir-ne comunitat a la que fa referència al programa, per buscar una mica allò del transmèdia, també?
Sí, la part transmèdia del programa és molt important per nosaltres. Evidentment, els còmics i els monòlegs còmics és un... El contingut còmic, en general, circula molt bé per xarxes. Per tant, per nosaltres és una bona manera d'arribar al públic. A nosaltres ens és igual com arribar al públic. Nosaltres volem estar allà on estigui l'espectador que consumeix això. És evident que la franja de desconnexió de Televisió Espanyola a Catalunya en català, és a dir, la franja que fan en català, diguéssim, no és el prime time, o sigui, és un 1:45 de la tarda. Hi ha gent, però òbviament n'hi ha més a les 10 de la nit. El que passa és que no hi ha programació en català, per tant, no hi ha possibilitat de que emetem el programa en aquesta franja de prime time. Per tant, s'emet a l'hora que podem emetre a Televisió Espanyola a Catalunya i després busquem la resta del públic a través de xarxes. Estem a YouTube, evidentment, al canal de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, però també estem a la plataforma pròpia de Ràdio Televisió Espanyola, rtve.es/2020, 20 amb número i 20 amb lletra, i allà estan tots els programes. Ho movem contínuament per xarxes des dels meus perfils de Toni Matadé i també de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya i de Visiona, que és la productora amb qui ho fem, i vaja, nosaltres estem a tot arreu, és a dir, qui ens vulgui veure ho té molt senzill perquè ens trobarà a tot arreu.
I ja us avanço també, els que us agrada, que ens esteu escoltant, anar una mica allò a l'avançada, que si seguiu l'Instagram de l'etiqueta 2020 o, per exemple, el perfil del Toni Mato o de la mateixa Televisió Espanyola, podreu anar veient ja aquells monologuistes que han intervingut en els capítols, en els moments que han fet algunes gravacions, ja podreu tenir, no, Toni, com un avanç del que està pel caure.
Exacte, sí, sempre acostumem a llançar fragments dels monòlegs que es veuran al proper capítol, i evidentment que hi ha tot enllaçat a YouTube i a la plataforma de Televisió Espanyola. Per tant, és això, el contingut és molt fàcil de trobar. És difícil veure-ho a 6:45 de la tarda perquè tothom està o treballar, no tornant de la feina, o, saps, és un horari complicat per veure la tele, però es pot consumir també per plataformes, eh? És a dir, si tu tens a Movistar, per exemple, pots veure, pots recuperar el programa. És a dir, ara es funciona gairebé tant a través de xarxes com a través de la tele.
Deies abans que has fet una mica com una recepta, no?, en cada capítol. Juntes una persona potser més mediàtica, un dels nous còmics. Una mica quina és la fórmula? Amb què t'has anat fixant? Com has anat fent aquest barem?
Doncs exactament així, pensant en l'espectador a casa. Pensant que, per exemple, en el programa de la setmana passada, si tu, pel que sigui, no t'agrada el tipus d'humor del Quique García del Mundo Today, que és un noi... O sigui, fan coses que són extremadament comercials, però després el monòleg que defensa ell, el seu material còmic, doncs pot ser més surre, diguéssim, més surrealista, més absurd. T'està parlant, ell t'explica que ell és un torero vegà, aleshores doncs, treballa, i és molt divertit, i a mi m'encanta, però no és el material que es consumeix més habitualment. No és un material extremament comercial, o potser no és el tipus d'humor que a tu t'agrada, doncs no passa res, perquè a continuació tens la Sara Escudero, que et dona un humor que és diferent. O abans has tingut el Martín Piñol, que també té un tipus d'humor diferent del Quique. Doncs és fer aquest equilibri de manera que al final el programa tingui varietat per satisfer diferents tipus de públics. No és gaire complicat, és intentar pensar en el públic de casa més que en tu, exclusivament.
Escoltem tot un clàssic del món de l'escena dels monòlegs a casa nostra, el genial Javi Sancho.
Llegamos ahí a un polígono, pone ahí CrossFit Tarragona. Digo, va, verás que es aquí, porque yo tengo mucho ojo para estas cosas, ¿no? Eso, estaba nervioso, en plan de me van a cambiar la vida, esto va a ser espectacular. Buah, una nave inmensa, eso que abro la puerta, buah, flipé. Una nave grande, grande, en una esquina, una rueda de tractor, pero inmensa. Al otro lado, sacos de arena muy grandes también. Miro a mi amigo y le digo, ¿esto está en obras? Digo, esto no lo han acabado. Y me dice, no, que es así lo del CrossFit. Digo, pues cuéntame lo que hacéis. Me dice, ¿ves la rueda esa de tractor? Digo, sí. Me dice, pues la cogemos por el lado ancho y vamos de punta a punta de la nave moviéndola. Y digo, va, no soy ingeniero, pero pensé, madre mía, cuando les diga que prueben por el lado fino les va a cambiar la tarde, ¿sabes? ¿Sabes? Y estaba...
Mega clàssic, el Javi Sancho.
És molt divertit, el Javi, sí, estem d'acord. Estem d'acord. I potser no és un... O sigui, és molt conegut, diguéssim, per la gent que habitualment consumeix monòlegs, però potser no és una persona molt coneguda pel públic general, no? Per tant, està molt bé, molt bé poder tenir aquest escenari, sí, sí.
Posar-li aquest focus. Acabo, Toni. Només et vull demanar un últim aspecte. Clar, televisió i, a més, pública. Hauràs hagut de posar, no sé si dir-ne unes línies vermelles o fer una mica un llum vermell d'atenció entre la correcció política i el llenguatge. Aquí t'hauran complicat una mica la cosa, no?
No especialment. A veure, cal tenir en compte que és horari protegit. És a dir, és més complicat això, perquè és horari que ho poden consumir els nanos. Per tant, òbviament aquí s'han de deixar de banda temes com drogues o com sexe extremadament explícit, val? Aleshores és tenir en compte aquestes línies, i com que és televisió espanyola, doncs tampoc es poden dir marques perquè no hi ha publicitat, per tant, però en realitat la casa ens ho ha posat tot molt fàcil, i quan se'ns ha colat alguna cosa d'aquestes, hòstia, un monologuista deia una barbaritat que no es pot dir en horari protegit, o... Hòstia, ens deien, alerta amb això. I buscàvem una fórmula per dir-ho d'una altra manera que no perdés, diguéssim, pistona còmica. I la veritat és que la casa ens ho ha posat molt, molt fàcil. Ha sigut molt agradable treballar amb Televisió Espanyola a Catalunya, la veritat, en aquest sentit. Sempre hi ha aquest recel, no?, de ai, 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 no podrem dir, no podrem fer. I en aquest cas ha sigut tot el contrari. Ha sigut molt senzill. Els còmics, a més, també s'han adaptat molt bé, no han donat cap problema, i crec que hem aconseguit una cosa que era difícil, perquè a vegades els monologuistes tenen la por de que, hòstia, en sortir d'aquella nocturnitat i d'aquella gent amb una copa de mà, doncs que sembla que t'hagis de desvirtuar. M'estic venent l'ànima, no seré la mateixa persona còmica. I no, o sigui, els bons còmics són capaços de treballar en diferents registres, diguéssim. I aquí ha sigut un magnífic exemple, diguéssim, de professionalitat dels còmics, perquè són capaços de fer riure en molts registres, i en el Bim-Bim es demostra perfectament que són molt divertits. Xavi Franquesa, per exemple, que és un altre clàssic de l'escena catalana, doncs, bueno, si el poses a les nits, és molt, 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 molt gamberri, molt estripat, i aquí el Bim-Bim ha sigut gamberro i estripat, però dins dels límits de l'horari protegit, i no perd gens de punts, perquè és igual d'enginyós. Per tant, no hi ha hagut problema, ha estat una experiència molt bona.
Toni Mata, gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
I vosaltres ja ho sabeu, busqueu el 20-20, que hi ha un riure per minut garantit.